Munanà mare cap a Catalunya, i més concretament a la vila de Lloret de Mar, a la Costa Brava. Un municipi que, com naltros, viu sobretot del turisme. Allí l'Ajuntament ha decidit limitar l'aforament i fragmentar dos de les seves principals platges per sectors, per separar els grups de risc i evitar així la propagació de la Covid-19. Per saber com s'ha dissenyat aquest pla de platges i zones de bany i per què no dir-ho, prendre'n algun apunt, comptem avui el de Farafar amb en Jaume Dolçat, batlle de Lloret de Mar, al qui donem la benvinguda. Molt bon dia, batlle, encantats de rebre la Ràdio Illa.
Molt bon dia, encantat d'escoltar-vos i de poder xerrar una estona amb vosaltres.
Bé, alcalde, com portau a Lloret aquest hivern primavera tan estranyíssim?
Home, entenc que portar-lo el portem malament, no? Com tothom, no? Perquè sobretot aquells que ens dediquem a l'activitat turística, a l'activitat de les persones, de les experiències, a tot allò que té a veure doncs, amb que la gent es comuniqui, es toqui i visqui experiències amb altra gent, doncs és una mala època. Els que es dediquen a la manufactura, doncs potser les seves fàbriques poden seguir treballant, però nosaltres, al igual que els illencs, doncs ho portem malament.
Imagino que ara, que com a Formentera, a hores d'ara, en un any normal, ja estaríeu doncs, plens de turistes i amb l'activitat ja en marxa, no?
Doncs sí, de fet, ens hem hagut de saltar el període de Setmana Santa, que per nosaltres és un període molt bo, perquè tenim molts esportistes, moltes famílies, molts esdeveniments de tot tipus, sobretot esportius, i bé, i ara, evidentment, el maig doncs, ja estaríem en una temporada mitja més que bona, per tant... Bé, tot aturat i res que no sapigueu la gent de les illes.
Clar. Ara parlarem d'això de les platges, podeixin fer un incís sobre el tema social, ho dic perquè Formentera, per exemple, s'ha multiplicat, hem passat de 30 persones ateses a més de 500 persones que no podien omplir la seva nevera. A Lloret també esteu vivint un fenomen similar?
Doncs sí, malauradament ens estem tornant més assistencials que mai i el problema és que això crec que a mig termini serà així. Per tant, tots els centres de distribució d'aliments, la gent de Càritas, la gent del Departament de Benestar i Família de l'Ajuntament, doncs bé, estem ajudant a més gent que mai, perquè, clar, evidentment no hi ha activitat turística, no hi ha activitat, per tant, econòmica, i la gent, doncs, òbviament els hem d'ajudar. Que jo sóc més de l'opinió que, home, és molt millor poder ajudar la gent, no tant haver de donar-los aquesta assistència, sinó trobar feina, però en tant en quant no sigui possible, doncs en aquestes estrem i és el que ens toca.
I a veure l'hivern, no? Després de la temporada, una temporada que previsiblement serà fluixeta, com serà l'hivern?
Bueno, aquí el que estem és intentant salvar aquesta temporada turística, encara que molts dels factors no estan a les nostres mans, no estan a les mans dels ajuntaments, però estem intentant salvar aquesta temporada turística perquè, si no, pot ser el pitjor hivern de la història de tots aquells municipis que són turístics, que a l'estiu ens va molt bé i això ens permet doncs, poder afrontar l'hivern amb unes certes garanties. Si passes el període doncs, de poder fer calaix, doncs, què passarà a l'hivern? Vindrà molt cru. Per tant, estem molt focalitzats en tenir un estiu el millor possible dins d'aquesta mala situació.
Va, en aquest sentit, entrem en el tema. Com es planteja Lloret de Mar regular l'aforament a les platges?
Bé, nosaltres el que hem traçat és un pla transversal. Per tant, en aquest pla transversal parlem de via pública, parlem de protocol d'hotels, sobretot parlem de formació de treballadors. Mm-hmm. Per tant, hi ha moltíssimes coses. De fet, estem fent cursos per tota la indústria turística, tots els treballadors turístics, de com atendre els clients, quins protocols de neteja, què s'ha de fer, tant genèrics com específics. I estem tenint, doncs imagina't, ahir vam haver de doblar la capacitat d'un Zoom de 500 a 1.000, perquè les peticions són moltíssimes i passarem dels 5.000 treballadors formats. Però, evidentment, també en platges tenim propostes que són les que criden més l'atenció, doncs perquè les platges és un recurs turístic que a tothom li agrada molt i, per tant, cada vegada que fas alguna cosa versus les platges, doncs la gent desperta d'interès. I en aquest sentit, doncs, el que hem demanat o el que hem proposat, millor dit, és dividir les dues principals platges, en tenim sis, però les dues principals, dividir-les i, per tant, les dues principals fer una divisió segons piràmide d'edat. Per tant, el que proposem és, primer, control d'aforament. Mm-hmm. Per tant, tindrem a gent controlar l'aforament, que no sigui excessiu. Malauradament, crec que no caldrà, perquè no tindrem la demanda que tenim sempre. I l'altra cosa és aquesta divisió serà doncs, en base a tres factors d'edat. Per tant, un grup d'edat serien famílies amb nens, mm-hmm. en una zona que estarien situades a la zona on hi ha el club infantil i per tant hi ha més serveis per les famílies.
Sí.
Hi ha un altre grup d'edat que seria gent gran, sèniors, sense nens, per tant només gent gran, i aquest doncs també tenim unes zones ubicades on l'accessibilitat a la platja és més planera, hi ha unes passeres perquè puguin entrar i sortir millor, hi ha més cordes de línia de vida, hi ha socorristes més a poc, cadires amfíbies, per tant també en serveis especialment dedicats a aquest col·lectiu, i després un altre col·lectiu que seria el col·lectiu de persones adultes sense fills, amb parelles o amb amics.
Clar.
I que també, doncs, evidentment, amb uns serveis on els locals que hi ha al voltant d'aquella zona doncs, són més adients. I, per tant, el que fem és una ordenació que de forma natural més o menys ja es fa, perquè a les platges tothom hi ha zones que són més familiars, zones on hi ha potser una mica més gent jove, zones on van famílies. Però el que farem és ordenar-les activament.
I després, una vegada estiguem gaudint de la platja, algun protocol pel que fa a la distància interpersonal o a l'hora de banyar-nos, tenint en compte alguna cosa?
Sí, haurà d'haver-hi protocol d'haver-hi distanciament social tant a l'aigua com a la sorra. Per tant, estem treballant amb això. Haurem de fer un esforç superior a l'hora doncs, d'endreçar aquestes platges. Nosaltres, aproximadament, a les platges de Lloret tenim unes 35 persones en temporada alta, entre socorristes, protecció civil, agents cívics, informadors. Per tant, el que haurem de fer és un esforç, si cap, addicional, doncs per intentar que la gent mantingui el distanciament social, que la gent... Ara també hem d'entendre que la platja és un lloc d'oci, i és un lloc perquè la gent estigui relaxada i s'ho passi bé,
ah,
i estigui a gust. Per tant, tampoc serà una fàbrica on hi ha un torn i hi ha un senyor que pita i tothom entra i un que pita i tothom surt. Per tant, sí, hem de trobar aquest equilibri entre ordenació, que la farem, també amb que la gent pugui gaudir, estigui tranquil·la i no tingui la sensació que està en un lloc on la policia li diu què ha de fer i què no ha de fer.
Clar.
Per tant, serem capaços de trobar aquest equilibri.
El distanciament social l'hem establert ja o estem estudiant encara? 2 metres? Parlava que a la platja, amb l'acció de la brisa, potser es recomanaven més metres encara...
Sí, jo crec que estarà al voltant d'aquests 2 metres. Vull pensar que amb això serà necessari i que serà suficient. Jo diria que amb aquests 2 metres serà suficient. Quilòmetres de platja en tenim molts i el que no sabem és com tindrem la demanda turística. I això sí que ens fa patir. I quan penso en les illes, jo si fos alcalde d'una illa, de fet ja l'he dit a algun alcalde amic i conegut de les Balears, que dic, ostres... És una situació molt més complicada, perquè nosaltres primer, a la que hi hagi un moviment entre zones de salut, o és igual, o entre províncies, bueno, doncs Barcelona està a prop, no és suficient, però tenim una massa crítica suficient,
sí,
o com a mínim una massa crítica considerable, no sé si suficient, però considerable, i a més, evidentment, la frontera amb França la tenim a prop. Per tant, si s'obre la frontera de trànsit rodat, que està per veure, doncs tindrem partida. En el cas de les illes, com és el vostre, sense avions no hi ha festa, no hi ha turista, no hi ha partida. Per tant, ostres, tenia una situació molt complicada i tot el meu suport.
Doncs així, també estem molt pendents d'aquesta evolució de la pandèmia i si en algun moment és realment segur i recomanable doncs, tornar a aquestes connexions aèries ordinàries, que s'obrin les fronteres, etc. Pel que fa a les platges, hi ha algun altre factor tenint en compte? No sé si estava pensant en les dutxes, els banys que hi ha a les platges,
sí,
aquestes coses.
Nosaltres a les dutxes el que tenim molt clar és que només, si són, que encara està per veure que hi siguin, tant les dutxes com els rentapeus, aquí sí que serem molt estrictes amb la neteja i la desinfecció, diríem gairebé per hores.
Ah.
Per tant, segurament, mínim 2 cops al dia, potser una mica més, s'hauran de desinfectar amb els productes que dona el Ministeri de Sanitat, l'aigua amb aquest tipus de lleixiu específic. I això sí que, aquí sí que és un lloc on hem de ser molt estrictes, perquè la sorra en si no es pot tractar. Per tant, nosaltres sí que tenim un sistema de rec nocturn a les platges que utilitzem des de fa molts anys. Hi ha un rec nocturn i, per tant, les platges de la nit es reguen. Pel que no pots fer, des d'un punt de vista biològic, i perquè ho diuen els tècnics, no jo que sóc un pobre alcalde que no sé de res, que no pots tirar aquest tipus de producte químic, aquest lleixiu, a la sorra perquè faries malbé el seu sediment. Però sí que, evidentment, a tot allò que són accessos, rampes, escales d'accés a la platja i dutxes i rentapeus, si és que les acabem posant, haurem d'exercir un protocol molt, molt, molt dur i, per tant, cada X hores doncs, passar a rentar-les i passar desinfectant.
Per cert, supos que un gran alivi l'informe de la passada setmana del CSIC que indicava doncs, la baixíssima probabilitat de contagis en aigua de mar, a la sorra, etc.
Correcte. Sí, sí, deien que en aigua de riu o aigües dolces era una mica més alt, que no excessivament més, però home, això és un alivi, perquè els que vivim del fantàstic litoral de sol i platja que tenim, doncs, si no tenim sol i platja, si eliminem les platges de l'equació, perdem un gran interès. I per tant, doncs, sí, això és una lluita constant. Cada dia hi ha una de freda i una de calenta. I cada dia sentim doncs, com, no ho sé, operadors alemanys o francesos diuen que tenen ganes de venir, després el dia següent la presidenta Merkel diu que els recomana no venir, per tant, cada dia tenim notícies a favor i en contra. El que hem de fer és tenir un objectiu molt clar, que per mi no és altre que puguem arribar al juliol amb una, i torno a dir, dic una certa normalitat, i de normalitat no en tindrà res, però sí amb una mica d'obertura de fronteres i de protocols prou establerts i que siguin el prou... És molt difícil trobar l'equilibri entre quin protocol ha de tenir un hotel o un allotjament perquè sigui segur, però a la vegada que sigui pagable, perquè si endurim moltíssim els protocols, això ho converteix en inviable econòmicament. Clar. Per tant, crec que hem de ser capaços de trobar aquests equilibris.
Com veieu la prohibició del bany, almenys fins a la fase 3? Valtros, esteu a la fase 0, si no m'equivoc, no?
Estem a la 0 perquè a Catalunya només han passat a la fase 1 Terres de l'Ebre, per tant, el sud de Tarragona, sí, i una part del Pirineu. Per tant, nosaltres, el que és Girona i Barcelona, doncs hem quedat a la fase 0. No em sembla preocupant. De fet, nosaltres sí permetem el bany, però només el bany esportiu, que no recreatiu.
Sí, com aquí.
Per tant,
sí.
Si la gent surt a nedar una hora perquè és el seu esport, doncs ho pot fer, però evidentment no recreatiu. Bé, ho veiem, en tant en quant anem avançant prou ràpid amb les fases, ho veurem bé. Jo, mentre arribem al juny o a mitjans de juny amb aquesta fase superada, i per tant en fase 3, on vol dir que ja doncs la gent pot fer un ús, diguem, més o menys, i dic més o menys perquè tot serà de tot menys normal, però més o menys estàndard del que venia a ser la platja, doncs, bueno, entenem també doncs, que hem de vetllar també per la salut de la gent, per tant, tampoc podem fer masses passes enrere.
Entenc per lo que comentava l'alcalde que cap al juny esperen començar a obrir les portes al turista, no?
Sí, nosaltres, el nostre objectiu és cap al juny poder començar a fer aquesta posada a punt de tots els establiments, els que decideixin obrir, perquè no seran tots, i a partir de Sant Joan, i si qui diu Sant Joan diu a l'inici de juliol, però sobretot Sant Joan, començar a tenir turisme intern, perquè sortosament, a diferència de les illes, doncs bé, Barcelona està aquí al costat, com dic, i al final agafar el cotxe és una hora, de Barcelona a Lloret de Mar, i hi ha una massa crítica no menor, no en farem prou, però no menor, i després sí que allò que cerquem és que a partir de juliol, no sé si la primera setmana, la segona, quan abans millor, voldríem que pugui començar a arribar turista estranger, sobretot de França, que el tenim molt a prop, i també doncs, de Centre Europa. Clar. Aquestes són una mica les dates, diríem, realistes / optimistes. Després, a partir d'aquí, doncs, pedalarem amb el que vingui.
Clar, clar, clar. Bé, hem xerrat amb l'alcalde de Lloret de Mar, el senyor Jaume Dolsat, sobre aquesta proposta que fan des d'aquesta emblemàtica localitat turística de la Costa Brava per fer possible el bany i el gaudi segur de la platja. Per fer-nos una idea, per anar acabant, alcalde, la platja de Lloret, diguem-ne, és una platja que habitualment imagino que té una ocupació molt alta, per no dir que està plena de gom a gom.
Sí, nosaltres això, clar, nosaltres som una petita ciutat de 40.000 habitants, per tant, bueno, no és ni molt ni poc, és una petita ciutat, però sí que som una gran destinació turística de 1,3 milions de turistes l'any. Per tant, la platja de Lloret, que és la del centre, i la de Fanals, que és una prou propera, són les dues platges, entre cometes, més urbanes. Després sí que hi ha moltes altres platges petites i cales on regularem l'accés, però no hi haurà divisió. Per tant, la de Lloret sí que és la platja, diguem, on es concentra més el turisme. Ah. I, per tant, és la que és necessari, és la que està al costat de l'Ajuntament, del casc antic, diguem, és on la gent doncs, passeja, i, per tant, és la que ens proposa més reptes perquè hi ha més gent. Després hi ha cales molt estupendes i una mica més llunyanes, que evidentment les condicions seran diferents.
O sigui, entenem que la regla bàsica és regular l'aforament de les platges i en les
Correcte.
Que estan més concorregudes fer aquesta franja de les tres edats.
Aquesta és la idea. Després, també entenent que les franges, al final, no seran imperatives. És a dir, no pots evitar que algú es mogui un cop a dins de la sorra d'un costat a l'altre, perquè primer perquè tenen el seu dret, fins i tot et diria constitucional, no? que tenen dret a moure's. Una altra cosa és que tu intentis ordenar-les i dividir-les i que, per tant, entenem que un 60-70% de la gent atendrà aquesta ordenació perquè és pel seu bé. I, per tant, després sempre hi ha casuística i, com dic, la platja no és una presó, la platja és un lloc per gaudir. Per tant, el que no estarem allà és esbroncar a la gent, sinó que el que farem és que la gent estigui còmoda i estigui segura, perquè el que no podem assegurar és que no hi haurà cap cas de Covid, ni aquí ni enlloc no podem fer-ho. Però el que sí que podem dir és que estarem molt ben preparats per rebre la gent que vulgui venir i creiem que això fa la diferència.
Jaume Dolcet, batlle de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Illa. Una forta abraçada des de l'altra banda del mar.
Una abraçada per tota la gent de Formentera. Un plaer. Fins aviat.